Al matí, amb Raquel García.
I tal i com us dèiem fa uns minuts, avui volem començar el programa parlant de l'avantprojecte de llei per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia d'aquests drets també de les persones LGTBI, reconeguda com a llei trans. En aquesta normativa, atenció, recull la llibertat en l'autodeterminació de gènere sense necessitat de submissió a tractaments hormonals previs, ni informes mèdics, ni testificals, tal com s'havia exigit fins ara per canviar el sexe i nom al DNI. El nou plantejament allibera, per tant, el col·lectiu del tractament patològic que es feia fins ara. Per tant, simplifica el procés i avui nosaltres volem explicar-vos com amb la Rosa Almirall, que és creadora i responsable del Servei Trànsit, dona transfeminista i també doctora i ginecòloga. Rosa, molt bon dia i benvinguda al matí.
Molt bon dia.
Escolta, abans d'entrar en matèria, que avui tenim moltes ganes de conversar amb tu, explica'ns, per posar-nos en context, com a fundadora, com funciona aquesta unitat i què és el que ofereix aquest col·lectiu, perquè em sembla que està en marxa des del 2012 i va ser pionera.
Doncs sí, vull dir, el 2012 vaig iniciar una consulta, no?, per atendre les persones trans. De fet, jo les volia atendre des del punt de vista de la seva atenció a la salut sexual i reproductiva, perquè en aquell moment jo era directora de serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva d'atenció primària d'una part de Barcelona, a l'Institut Català de Salut, i hi havien hagut algunes persones trans que havien vingut al servei i no s'havien sentit molt ben ateses, no? I això va fer que em plantegés fer aquesta consulta, que òbviament ha evolucionat moltíssim, perquè van començar a venir persones trans a fer les seves peticions, em van explicar quin era el procediment mèdic que hi havia en aquell moment, no sols a Catalunya, sinó a tot el món, no?, que tenien que passar una avaluació psiquiàtrica, psicològica, mesos de teràpia, perquè algú decidís si aquella persona era veritablement transsexual o no ho era, i per tant, passaven mesos. Abans no podien accedir a el que eren la resposta a les seves necessitats, que moltes d'elles tenien necessitat d'iniciar el tractament hormonal, no? A més, en tot aquest procés, doncs, hi havia, diguem, microviolències, no?, amb preguntes que no eren massa adients i amb un model de ser trans com molt predeterminat i molt, que si no complies ben bé l'estereotip de dona florero o d'home machoman, doncs allà no tenies cap tipus d'opció, no? Aleshores, doncs, bueno, començava a venir gent, doncs, bueno, jo tenia molt, molt clar, com a ginecòloga feminista des de l'any 70, tinc molt clar que les dones tenen dret a decidir sobre els seus cossos i les seves vides, i em va ser molt fàcil atendre aquestes persones simplement escoltant-les, sapiguent les seves necessitats i donant-li solució a les seves necessitats. Clar, això va créixer molt ràpidament pel boca a boca, no?, perquè era un servei com una mica alegal, no?, que passava de boca a boca. En aquell moment no era un servei concertat pel Departament de Salut, i de tal manera que, bueno, que va créixer exponencialment. Jo ja no podia jo sola tot això, i la comunitat trans de Catalunya, que estava molt satisfeta amb aquest model i tenia moltes queixes respecte al model que hi havia anteriorment, doncs va fer una lluita preciosa, molt dura, d'un any, no? Es van juntar amb una plataforma que es deia Plataforma Transforma la Salut, van negociar amb el Departament de Salut, que també vam tenir sort en aquell moment, perquè va canviar, diguem, el conseller i el color polític, no? I era un color polític com més amable amb aquest col·lectiu, i tot això va fer que en el finals del 2016 ja es considerés que trànsit seria la porta d'entrada de les persones trans als serveis sanitaris, i que d'alguna manera es donava un pressupost i es podia augmentar l'equip, no? Però bàsicament, jo crec que és un model pioner a tot el món, bàsicament per aquesta mirada oberta a entendre, no?, que les persones que tenen una identitat de gènere trans es mouen en un espectre enorme dintre del que seria el masculí i el femení, que tenen necessitats molt, molt diverses, que depenent de l'entorn que tenen poden fer més o menys passes, no? I que al final nosaltres som professionals que no som tan experts en identitat perquè són les pròpies persones qui són expertes en la seva identitat, sinó que som expertes en acompanyar, en donar informació perquè les persones vagin decidint pas a pas el que fan, no? Vull dir que seria una miqueta això.
Doncs ens encanta aquest context per, evidentment, posar en valor aquest servei i també doncs, per explicar que aquesta llei també vol ser pionera o serà pionera. Però abans m'agradaria que ens expliquessis també si us dona o si teniu xifres sobre el perfil, no? Perquè dona la sensació que ara els joves es plantegen molt més el gènere que altres generacions. Rosa, no sé si és així.
A veure, per trànsit des del 2012 han passat 4.400 persones, no? Les més petitones tenen 2 anys i escaig, que evidentment han vingut els pares, no les personetes, i les persones més grans que han vingut decidides a fer un trànsit tenien 76 anys. Dintre de tot aquest espectre, no? De persones, de totes les classes socials, de totes les religions, etc, etc. Pues evidentment sí que és veritat que no és el mateix les històries de les persones, no? Que grans que es plantegen un trànsit o que ja es van plantejar un trànsit fa 30 anys de les persones actuals. És veritat que jo crec que gràcies al feminisme i gràcies al col·lectiu LGTBI s'ha avançat molt en obrir la mirada, no? Cap a un sistema sexe-gènere no tan rígid com el que tenim, no? I d'alguna manera flueix més el poder-se expressar, ser exactament com tu ets, no? I cada vegada s'entén més que la masculinitat i la feminitat no deixa de ser unes categories que algú ha definit, no? Però que, de fet, cap de les qualitats que defineixen aquestes categories les tenen exclusivament homes i dones, no? Llavors, sí que és veritat que tot aquest camí que s'ha fet, no? I que és imprescindible per arribar a la situació on estem, fa que molta de la gent més jove, que ja ha estat educada amb uns valors una mica diferents, es plantegi on està, on vol estar, no? I què és tot això del gènere que ens envolta, que ens emmarca i que ens, bueno, i que
Que ens
d'alguna manera té una
defineix.
rigidesa tremenda i que és un diguem, una mica la base de moltes microviolències i macroviolències que vivim en aquesta societat, no? Per tant, jo crec que en aquest aspecte ens podem felicitar perquè com a societat hem avançat, no? Jo crec que anem més cap a, almenys, ser més lliures en quant a persones i que cada qual es posicioni en quant a gènere, no? En aquesta barreja de masculinitat i feminitat que tenim tothom, no? Però que, una miqueta per la policia de gènere que ens ha marcat durant molts anys, totes participem, no, en mostrar-nos en aquestes categories, perquè estar fora d'aquestes categories en aquest moment encara comporta moltes agressivitats per part de l'entorn que no entén, no, coses tan fàcils, em sembla a mi, com que si una persona diu que sent una feminitat superpotent, encara que sigui assignada a categoria mascle al néixer, doncs pugui expressar aquesta feminitat tal com la desitja, tal com la sent i tal com bueno, el fa sentir bé, no?
Doncs per això és important, no?, tenir aquesta normativa per doncs, a recolzar, no?, donar aquests drets a les persones, no?, que no tenen aquest gènere normatiu. De fet, en aquests 9 anys que porteu d'història s'ha avançat molt. De fet, em sembla que fa només 3, que l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar la transexualitat una malaltia mental. Parlem d'aquesta llei, que primer de tot, Rosa, hem d'avançar que encara doncs, no és una llei, és un avantprojecte.
I tant. Vull dir, jo penso que hi ha hagut molta confusió, no?, per lo que ha passat als medis. Vull dir, és un anteprojecte de llei que fa molts anys que està sobre la taula de qui l'hauria de tirar endavant, no? Ja va estar en el 2019, però per qüestions polítiques doncs mai va arribar al Parlament, no? Va haver-hi, hi ha hagut un treball des del Ministeri d'Igualtat en aquests últims mesos perquè ha fet una aposta clara perquè aquesta llei tiri endavant, no? I s'ha reunit amb tots els col·lectius i va fer un anteprojecte de llei d'una llei molt potent i molt capdavantera en el món que, per desgràcia, es va presentar al Parlament i va ser rebutjada. I d'aquesta segona fase, i amb el compromís del Ministeri d'Igualtat per tirar endavant aquesta llei, bueno, ha reduït aquells punts que eren com més conflictius per tal de que pugui avançar. I aquí hem perdut, està clar que hem perdut, no? Vull dir que la política sempre és possibilisme, no? I en aquest cas s'han reduït drets, tot i així jo crec que és un avantprojecte que tampoc especifica molt en cada apartat quins seran els drets, no? Perquè tot això s'està per construir i crec que l'interès del Ministeri d'Igualtat és que es publiqui, no? Bueno, que s'aprovi, que es publiqui, que s'implementi i que es vagi desenvolupant. Però jo crec que sí que és un pas, que encara que per la comunitat trans causa dolor per les pèrdues, crec que sí que és un primer pas, no, per anar construint una societat de drets per tot el col·lectiu LGTBI.
De fet, és el que dèiem, encara no s'ha aprovat i ja té reticències per part de totes bandes, perquè també, doncs, evidentment, hi ha molta gent que s'oposa, no, a molts dels punts que ara m'agradaria desgranar amb tu. Per exemple, comencem parlant de que ara, doncs, a qualsevol persona de més de 16 anys, no, podria, doncs, això, canviar el sexe del seu DNI. Això sí, si són menors haurien de tenir els consentiments, no, dels pares. Explica'ns això.
Clar, fins ara la llei que tenim, o sigui, la llei davant del 2007 exigia a les persones trans estar operades, és a dir, a les dones trans que es fessin una vaginoplàstia, cosa que moltes dones trans no desitgen, no? I a més a més té moltes complicacions, i en els homes trans que es traguessin úter i ovaris, vale, per poder accedir a tenir una situació legal, social, com a les persones que eren. Gràcies a la lluita del col·lectiu trans, el 2007 canvia això, però en realitat es demanen dos informes, un informe psicològic en el que s'ha d'explicitar que aquella persona té una malaltia mental, cosa en aquests moments totalment il·lògica, si ja fins i tot l'OMS considera que això no és una malaltia mental, no? I per altra banda també obligava a les persones trans a fer 2 anys de tractament hormonal i que hi hagués un informe mèdic que corroborés que aquesta persona feia el tractament hormonal i feia un seguiment. Evidentment, jo personalment, com veig el tema, aviam, jo tinc clar que cap de les persones que demana un canvi de nom i sexe en el DNI és una persona que lo haga perquè, mira, perquè ara hi haurà avalanxa d'homes cis a demanar a ser dones, no, per tenir tots aquests meravellosos privilegis que tenim les dones. O sigui que, en realitat, em sembla que és una por que hi ha per allà, no? El borrat de les dones, que es diu, no? Que si ara, doncs, les dones trans entren al mateix casella del DNI, doncs, no sé, es perdran drets de les dones, és que des de l'any 2007 ja totes les dones trans estan dintre d'aquesta casella perquè s'han canviat el DNI.
Però és un dels temes polèmics, Rosa? De fet, les xarxes anaven bullint i fins i tot també moltes dones del sector feminista, doncs, també ja estaven en contra. Què en penses d'això?
Pues, diguem, l'argumentació que jo dono davant d'això és que les dones trans, moltes, totes les que s'han canviat el DNI des del 2007, ja estan en aquest, diguem, en aquesta casella dona en el DNI, i que jo crec que tot això, amb tots aquests anys, que són uns quants, no ha suposat una pèrdua de drets per les dones cis. O sigui que jo no ho entenc. Per exemple, a Argentina, que hi ha una llei d'autodeterminació de gènere des de l'any 2012, el feminisme no ha dit que aquesta autodeterminació, que pugui anar al registre civil i dir, mira, jo sóc això, us heu equivocat, doncs canvieu-m'ho, hagi suposat cap pèrdua de drets per les dones. En aquest moment hi ha més de 15 països al món que tenen en les seves lleis el dret a l'autodeterminació de gènere, no? Per tant, sí que és veritat que ve des del feminisme, a mi em fa molta, molta pena, perquè a més hi ha a les primeres jornades estatals del 2009 feministes ja s'havia abordat aquest tema i s'havia conclòs que que dintre del feminisme les dones trans aportaven valor, perquè són persones que abans de la transició han inclús patit més aquesta rigidesa de la policia de gènere, fent-los exercir un paper masculí en el que no es senten, no? I que després de la transició sumen a la seva condició de pèrdua de privilegis com a dona la condició trans. Llavors, no sé cap a on evoluciona una part del feminisme, que jo crec que és molt reduït, però que en aquest moment té molt poder, no? I que jo penso que en realitat s'expressen des del seu privilegi de dones cis, acadèmiques, d'un nivell socioeconòmic i un estatus molt elevat, i no tenen en compte les violències que travessen la vida de les dones trans.
Un altre dels temes que volíem abordar és el tema de que no aborda, no?, el tractament hormonal dels menors, que també hi ha molta diversitat, no?, entre les persones trans sobre aquest tema, sobre els tractaments.
A veure, aquesta llei, com he dit jo, és un apunte per exemple, en salut. El que sí deixa clar és que no es pot patologitzar, és a dir, que no es pot obligar a cap avaluació diagnòstica, ni psicològica, ni psiquiàtrica, ni a cap teràpia, vale? I que totes les decisions estaran centrades en la necessitat de les dones i, per tant, bueno, de les persones trans, i que es basarà en amb el consentiment informat, que això vol dir que el professional dona informació i són les persones les que elegeixin. No determina res més, no hi ha cap altre tema. El que diu és que s'elaborarà un protocol amb una comissió d'experts per anar decidint una miqueta que a Espanya hi hagi equitat en totes les comunitats, perquè en aquest moment ni les cirurgies són les mateixes, finançades són les mateixes en totes les comunitats, ni s'actua amb els menors en totes les comunitats, és a dir, depenent de la comunitat en la que vius, tens més accés o menys accés a poder fer passos en aquest sentit. Però és un protocol a definir, per tant, no sé quin model, si el Ministeri d'Igualtat ha contactat amb Trànsit, precisament perquè les entitats trans que han negociat amb el Ministeri d'Igualtat doncs així ens ho han demanat, i sé que està molt proper a acceptar o a intentar implantar el nostre model a tot en aquest protocol, però hi haurà resistències, això està clar, i per tant no sé fins a quin punt la visió i la mirada oberta de Trànsit, no?, de que nosaltres donem veu als pares en el cas dels menors, i seran els pares que després d'estar informats de les avantatges i desavantatges de cada pas junt amb el menor decidiran quin pas elegeixen.
Se'ns acaba el temps i també, Rosa, voldríem, doncs, així, a tall de conclusió, no?, que ens expliquessis, doncs, algunes de les altres mancances que creus que queden pendents o coses que sí que s'han de posar en valor d'aquesta nova llei.
A veure, jo crec que una de les grans assignatures pendents seria el tema de la inserció laboral de persones trans. Val? Aquest és un tema...
És una assignatura pendent, no?
Sí, és un tema cabdal. Hi ha un tema molt més complex, que serà el tema, per exemple, de l'esport. Val? Hi ha un tema que, bueno, que la llei ja l'apunta, però que moltes vegades les lleis estableixen coses que després implementar-les és molt difícil, que és la sensibilització i formació de professionals de l'administració, de l'educació, de la salut, per tal d'anar tenint una societat que tingui coneixement d'aquestes realitats i les pugui acompanyar amb tranquil·litat i amb respecte i la dignitat que es mereixen.
Doncs, Rosa, nosaltres ens semblava també, doncs, interessant, no?, parlar d'aquest tema, perquè evidentment sempre la societat doncs va a un altre ritme, no?, i suposo que encara queda molta educació, queda picar pedra i entendre, no?, que aquestes demandes, doncs, són drets necessaris, no?, per al col·lectiu.
I tant. Totalment. Vull dir, es tracta de que puguin tenir vides vivibles, no?, i que no es trobin amb discriminacions i violències.
Doncs nosaltres, per acabar, volem donar veu també, doncs, a algunes persones del col·lectiu i també, doncs, vinculades a Cal Enredo. Són la Clara Palau i la Sara Ramons.
Deixa fora a les persones no binàries, deixa fora a les persones migrants, als menors retrocedeix amb tot el que ja s'havia aconseguit amb lleis anteriors. Per tant, aquesta llei quasi que millor que no sortir endavant, almenys tal com està redactada. I a vegades val més tenir mecanismes de suport força eficients que no una mala llei. L'únic que necessitem d'una llei estatal, en aquest cas, és que el registre el sigui fàcil i en aquest cas tampoc ho estan fent.
Pero tenemos que ser prudentes, esperar que pasen todos los trámites, pasen los recursos que van a poner contra la ley, claro, porque aún pueden cambiar, no es definitiva. Entonces yo prefiero ser prudente, esperar que esté todo, que aún tarda unos meses. Y cuando definitivamente ya esté aprobada, es cuando se puede opinar. Ahora se podrá opinar sobre lo que ha mandado el gobierno y puede variar mucho.
Doncs una conclusió del que parlàvem, de que evidentment encara pot canviar molt i es poden introduir molts canvis. Rosa, en tornarem a parlar quan arribi aquell moment. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, pues gràcies a vosaltres. Adéu.
Al matí amb Raquel García.